És divendres i això ens permet retrobar-nos amb la Clara Cols i parlar de teatre. Ara que finalment s'ha aixecat el confinament comarcal i ens podem moure lliurement, i això implica que també podem desplaçar-nos per veure i gaudir del teatre. Clara, ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Justament, fa una setmana que tenim aquesta possibilitat.
Exacte, que ja feia moltes setmanes que en parlàvem, no? Que tenia moltes ganes i finalment ja és un fet, vull dir que ens podem moure i podem anar a veure coses que crec que tothom en té moltes ganes.
I els teatres barcelonins també han acollit la mesura amb molta il·lusió,
vist
promocions, benvingudes a la resta d'espectadors del país, hi ha ganes.
Sí, perquè a veure, realment, clar, va ser dur a la tardor, quan vam haver de tornar a tancar, i quan vam obrir, doncs tothom ho va agafar molta il·lusió, moltes ganes, però sí que és cert que, clar, que aquestes mesures de la meitat de l'aforament estan sent dures per tot el sector, tant per les sales com per les companyies, i tothom està aguantant així una mica com pot, però clar, realment sí que és una alegria ara que la gent es pugui desplaçar. Sempre ho diem, no?, que a nivell comarcal, vull dir, s'està fent feina molt, molt ben feta, no?, en els diferents pobles i ciutats, i que es programa molt, que no tot és Barcelona, no?, i que realment hi ha molta oferta fora. Però més enllà d'això, clar, poder-te desplaçar, no?, o inclús poder anar, a Vilanova, que també hi ha una programació interessant, o això, poder anar a Barcelona, doncs és una sort, i aprofitem-ho, a veure quan dura tot plegat, esperem que duri. Però sí que la gent vagi, perquè ara mateix hi ha molta oferta. Sí que és cert que, clar, amb tot aquest tema de l'aforament reduït, clar, hi ha sales grans que, evidentment, segueixen tenint moltes places disponibles, però hi ha molts llocs que queda molt petitet i que de seguida es venen les entrades. I això és el que passa una miqueta ara, no? Que has de córrer molt per poder comprar entrades i s'exhaureixen de seguida alguns espectacles. Però, bueno, esperem que això, que la cosa es torni a normalitzar i que puguem accedir-hi. Perquè, clar, molta gent es queda fora, no? Si no estàs al cas, si no tens l'internet a casa, si no corres, arriba un punt en què també, no?, deixem gent fora i també sap greu.
Sap greu, no? Seguiu el 50% d'aforament?
Sí.
Clar, en teatres grans, un TNC no el colpeix de la mateixa manera que una sala petita com Cal Bolet o la Flyhard.
Exacte.
Quantes butaques poseu cada
nosaltres
nit a disposició?
Nosaltres 22. Sí, és molt íntim el nostre. Però ahir també ho comentàvem que, clar, bueno, aquelles coses, no, que va passant el temps i van canviar les circumstàncies. Recordo que quan vam engegar la tardor, inclús nosaltres, els primers dies era com molt ortopèdic tot plegat, no? I la gent entrava i notaves que estaven com incòmodes, no?, amb la mascareta, com ens relacionàvem els uns amb els altres, no?
Quin protocol, què puc fer, què
Exacte.
No puc fer.
Exacte. Inclús nosaltres vam fer, com per distanciar una mica, vam fer com aquest avís d'àudio, no?, de tingueu la mascareta posada, no sé quantos, ho vam fer en plan divertit. El nostre cap de sala es va prestar a fer un petit show abans de començar, doncs fent com si fos una hostessa de vol, no?, explicant, perquè són normes com molt seriotes, no?, i vam pensar, bueno, traiem-hi ferro, perquè si no sembla que estiguem aquí a punt d'operar a cor obert. I va funcionar molt bé, perquè la gent com que relaxava, no? Però justament ahir en parlàvem d'això, de si ho seguíem fent o no, i vam parlar de dir, no, és que estem en un punt que la gent ja entra amb més tranquil·litat, vull dir que ens hem acostumat, ens hem com, bueno, ho hem com normalitzat.
Ho hem incorporat, sí.
I la gent doncs entra i ja ho viu d'una altra forma i entren molt amb la història, ja no cal com aquest primer pas, que sí que el setembre era important. La gent ens ho agraïa, aquest petit trencar el gel.
Ara ja estem curats d'espans.
Sí.
Clara, avui ens proposes parlar de teatre inclusiu.
Sí, perquè hi ha moltes coses xules a veure a Barcelona, però també em sabia greu recomanar espectacles que no, pels quals no hi ha entrades, amb la qual cosa remeneu, busqueu, que segur que trobeu. Però jo sí que us volia parlar d'aquest tipus de teatre, d'aquest teatre inclusiu, que, bueno, que és un terme, no?, que fa temps que està sobre la taula. Una miqueta és un, bueno, el teatre aquest que potencia la creació i l'accessibilitat per als col·lectius amb diversitat. Diversitat visual, diversitat funcional, auditiva, intel·lectual, etc., no?, que per un cantó, és a dir, s'està treballant des de fa un temps, no?, per potenciar l'accessibilitat a nivell físic, no?, de dir que els espectadors, doncs, amb diversitat puguin accedir als teatres, doncs, ja sigui perquè hi ha unes rampes, no?, perquè la gent pugui entrar en mobilitat, no?, amb dificultats de mobilitat puguin accedir-hi.
Allò que abans dèiem barreres arquitectòniques.
Exacte. També doncs, adaptant-ho, no?, i fent algunes funcions puntuals, no totes, malauradament, però sí que algunes, doncs, amb audiodescripció o inclús amb intèrprets de llengua de signes o amb diferents, no?, inclús hi ha algunes accions que són més a través del tacte, no?, o sigui, com experiències diverses per poder aproximar l'experiència a persones amb diversitat funcional o visual o auditiva, no? I, bueno, perquè tothom pugui ser espectadora de ple dret, no?, del teatre, que és el que hauria de ser. Però per un altre cantó, doncs, també hi ha el fet de que aquí és on queda més feina per fer, de treballar per potenciar la participació i la creació d'aquests col·lectius diversos, o sigui, que ells siguin protagonistes i estiguin dalt dels escenaris, aquestes persones, no?, diverses.
I això costa més.
Això sí, això és més complicat, perquè realment, si nosaltres mirem els espectacles, les companyies que estan treballant, si fem una mirada ràpida, doncs veiem una tipologia de persona molt concreta. A nivell de gènere, a nivell de, no?, racial, a nivell doncs, funcional, és així. Veiem unes... Els intèrprets són d'una manera i la societat no és així. És molt més diversa, no? I penses, bueno, quan mostrarà realment aquesta diversitat l'escenari, no?
Fa no massa. Hi va haver una polèmica pels papers o l'accés que tenen la gent negra.
Exacte.
A dalt dels escenaris.
Sí,
només
sí, sí.
Quan necessites un personatge.
Exacte.
Que és negre, de color, que es deia abans,
sí, sí, sí.
Recorres a algú de raça negra.
Exacte, no? És el que hem comentat moltes vegades, no? Que, doncs, jo què sé, abans, no?, hi havia la persona, el personatge gay, que feia de gay. O sigui, no li podia passar res més que ser gay. O, per exemple, no?, una persona amb cadira de rodes, doncs, el seu motor segurament dramàtic és que va amb cadira de rodes. I penses, no, és una persona, per què no? Pot ser el protagonista de qualsevol obra que vagi de qualsevol tema. Això no està, doncs, no està encara passant, no? I en aquest sentit és on també em fa com pensar, no?, d'aquest concepte, no?, de teatre inclusiu, de que en si és una mica pervers, no?, perquè sembla que els hem d'incloure, no?, o sigui que la norma, els que estem dins la norma, va, us deixem incloure, no?, us deixem que participeu també. I això no és així, perquè, o sigui, realment la societat és diversa.
És com la quota femenina, no?, una
exacte,
mica, molt
exacte.
Més lluny encara.
Sí, sí, sí. I al final és com la societat és diversa, doncs això s'hauria de veure representat i mostrat dalt dels escenaris i punt. I això és on penso que hi ha molta, molta feina a fer. Perquè, bueno, perquè, clar, és el que en parlem moltes vegades, no?, dels marcs mentals, de les referències, de que és molt important veure gent fent coses per incorporar-ho, no?, en el nostre marc mental i sobretot en el marc mental dels nens i les nenes, no?, que estan en formació, no? Perquè, per exemple, doncs, és el que comentem a vegades, no?, de dir, jo què sé, doncs és més difícil que una noia s'imagini fent de bateria d'un grup de rock si va a un festival i els 100 grups que toquen són tots de nois. Ella, en l'ideari, en l'imaginari col·lectiu, serà la nòvia del roquer, no serà la roquera. Això és així.
Està,
saps? Vull dir, és així una mica.
Mira, aquesta reflexió, me'n recordo, la fèiem en aquest mateix estudi a principis de mes, amb aquest projecte d'on són les dones als carrers i vies públiques de l'Alt Penedès, no? Només hi ha un 10% dels carrers dels pobles de tota la comarca que tinguin noms de dones. I descompte el tant per cent que són santes.
Clar, imagina't.
I llavors, clar, fèiem aquesta reflexió, no? Quin ideari, quin marc mental li estàs donant a les nenes.
Sí, sí.
Si als carrers del seu municipi no hi ha noms de dones igual que d'homes.
Sí, sí, sí. I sembla una tonteria, però és que no ho és. No ho és, perquè tu també et veus reflectit, no?, i segurament ja ni hi penses que potser podries fer, que igual no t'agrada, igual no ho vols fer, però que ho vegis possible és l'important, no? I, evidentment, si un nen amb diversitat funcional, doncs, no veu cap personatge amb cadira de rodes dalt d'un escenari, vol dir que entendrà que ell no pot fer-ho, que això és per un altre tipus de gent.
Ja no es plantejarà aquesta opció.
Exacte, i aquí és on penso que tots plegats hauríem de treballar, i parlem d'això, i parlem de persones trans, parlem d'això, no?, racialitzades, parlem de tota la diversitat en general, no? Però sí que és cert que a nivell, doncs, de diversitat funcional, o inclús intel·lectual, no estan presents dalt dels escenaris. I al final és molt important crear aquests marcs mentals.
Això passa aquí i a Kuala Lumpur, per entendre's, altres escenaris també hi ha aquest problema?
Sí, 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 realment és molt difícil trencar aquests tabús. També perquè, clar, a nivell productiu, no?, és com diferent. Segurament, no?, doncs, treballar amb persones amb diversitat intel·lectual, no?, o funcional, doncs demana unes altres coses. Si tu fas un espectacle, no?, amb persones amb algun tipus de disminució psicològica o amb malaltia mental, clar, demanaran un acompanyament. Segurament demanaran més temps. Demanaran una estona més, però poc més que això. Però sí que hem de donar com més espai, més temps, més eines en aquesta. I clar, com que tot va molt de pressa i tot ho hem de fer molt ràpid i assajar una obra en molt poc temps perquè no sigui més cara, aquí és on es dificulta, no? Però aquí és on, segurament els teatres públics, és on poden posar més els seus esforços, no?, una mica per poder, doncs, donar aquest espai a aquestes persones i veure que no és impossible, que es pot fer.
Hi ha pocs projectes que cuidin aquestes qüestions, però justament ara coincideixen alguns o tu has posat la lupa i has buscat a fons i n'has trobat.
Sí, n'he trobat dos. A més, trobo que són dos projectes superbonics. També us volia parlar primer d'un petit festival que ja fa uns quants anys que es du a terme, que és el Festival Simbiòtic. Crec que en alguna ocasió n'havíem parlat. Que el seu lema és interessant perquè diu perquè només és teatre si és per a tothom. I a partir d'aquest lema, doncs, a Barcelona inclouen diferents espectacles en diferents espais de la ciutat en els quals doncs, hi participa això. Bueno, ja estan adaptats a diferents tipologies d'espectadors i llavors doncs, ajuden els teatres, faciliten els intèrprets de llengua de signes o de més, una mica per fer accessibles aquests espectacles. No són espectacles concretament amb participació de persones amb diversitat funcional, però sí que ajuden als espais teatrals a que les puguin adaptar per tota mena d'espectadors. I és molt xulo, dura poquets dies, però us recomano que estigueu al cas d'internet a la seva pàgina web, que allà trobareu la programació.
El Festival Simbiòtic d'una banda i un parell de propostes teatrals concretes.
Estic molt contenta perquè són dues propostes que més sorgeixen de dues dones, amb la qual, doncs mira, em va molt bé perquè es compra cap a casa, però a més són dos muntatges diferents, un estem parlant de teatre, de dansa-teatre i l'altre de teatre de text. El primer es diu Bogumer o Fills de Lunacharsky, que és de la companyia de Vero Zendoya. Que Vero Zendoya és una actriu i ballarina que fa bastants anys doncs, que du a terme uns espectacles de dansa, però que són són molt propers a l'espectador, és molt juganera, és aquest tipus de dansa que hem parlat a vegades, no dansa-teatre, en què hi ha una història, en què podem trobar certs referents. No és la dansa com més pura, que entenc que hi hagi gent que potser li costa una mica més perquè té aquest punt més abstracte, no? Sinó que en aquest sentit sempre hi busca com un petit fil conductor. I en aquest cas ens parla d'una història que trobo que és molt interessant perquè és una història real, parteix d'un cas real, d'un judici que es va fer contra Déu per crims contra la humanitat.
De debò?
Sí. Que el va dur a terme a l'antiga Unió Soviètica, Anatoli Lunacharsky. I clar, Déu va ser condemnat a mort i llavors doncs, l'endemà de la sentència, un escamot d'afusellament va disparar salves cap al cel com a símbol d'aquest afusellament de Déu, no? I a partir d'aquesta anècdota, doncs, la Vero crea una història, a més visualment molt potent, sobre, sobre tot el tema de les dinàmiques del poder, de la manipulació de masses, de la pròpia identitat, i juga molt amb l'estètica aquesta soviètica, no? Tot el tema de la lluna, no? Ostres, quan estaven amb els Estats Units, no? Lluitant per veure qui arribava primer a la lluna, la carrera espacial, no?
Sí.
Tota aquesta estètica, també tema de les Olimpiades, no? Els equips de rítmica o tan potents de la URSS. Bueno, juga amb diferents imatges de soviètiques i també inclou doncs, diferents persones, són set actors i amb diversitat. Són gent molt diversa. Ella ha fet molt treball, fa molts cursos de teatre inclusiu, de teatre i dansa inclusius, en els quals participen doncs, intèrprets amb diversitat funcional i no, i en aquesta barreja hi ha la màgia, la xispa d'aquest espectacle, no? I també hi participa l'actriu Anna Barrachina, que una miqueta fa com de fil conductor de tot el muntatge. Amb molt d'humor i molt gamberro.
Gamberro, sí.
Sí, és molt divertit, sí.
Pocs dies, la dansa sempre dura poquet.
Sí, la dansa sempre la tenim allà.
Oi?
Sí, realment, pobres, és una mica, és d'orillo. Però sí, del 16 al 18 d'abril estaran al Mercat de les Flors. I a més, també, clar, jo a més que vinc d'una sala tan petitona i que sempre per tema econòmic hem de fer coses amb poqueta gent, de sobte veure set intèrprets movent-se en un espai gran i amb una... Bueno, és un gaudi, a mi m'encanta, perquè de sobte veus allà una cosa de gent corrent i movent-se i és preciós.
Fa patxoca, no?
Sí.
Bogumer, o Fills de Lunacharsky, de la companyia de la Vero Zendoya, del 16 al 18 d'abril al Mercat de les Flors. Si us fa gràcia, aneu ràpid a internet i agafeu entrades, perquè, com ens deia la Clara, amb la reducció de l'aforament i les ganes que tenim tots de teatre, volen.
Sí. Sí, no tingueu por, que ja us dic que la dansa a vegades ens fa una mica de respecte, però atreviu-vos perquè us arribarà.
És veritat, encara hi ha aquest fre.
Sí. Una miqueta, Però jo recomano molt, realment, que no, perquè, és un altre llenguatge, però que no ha de fer por. perquè a més hi ha coses, vull dir, hi ha gent que està fent coses superinteressants i que pots anar-te introduint a poc a poquet i acabar gaudint d'aquesta cosa més abstracta i que acaba arribant moltíssim, no?
I que, coi, sortim de la zona de confort.
Una miqueta estaria
bé. Donem-nos aquesta oportunitat. De tant. L'altra proposta, també amb nom de dona.
Sí, home, i de quina dona, Clàudia Sedó. Aquesta és una de les obres de la temporada. Bueno, per mi, el TNC li produeix un espectacle, amb la qual cosa és meravellós.
La Clàudia Sedó no havia treballat a la Flyhard,
sí.
No havia començat amb vosaltres.
Sí. La Clàudia va fer un parell d'espectacles amb nosaltres i té un talent brutal i durant aquest temps ha anat estrenant, bueno, a la Sala Beckett, va fer Una gossa en un descampat, que va ser l'obra de la temporada, bueno, en part, que és una obra preciosa, un text meravellós sobre el dol perinatal. I ara també està amb La Perla, va fer l'adaptació de Canto jo i La muntanya balla, d'Irene Solà. Vull dir que realment està treballant molt perquè és una persona amb té molt talent i té una forma d'escriure i de dirigir molt, molt personal. I en aquest sentit li produeix al TNC un espectacle, que això feia molts anys que anava al darrere, la Clàudia, perquè ella té aquest projecte que es diu Escenaris Especials a Banyoles, que ella treballa, fa teatre amb grups en risc d'exclusió social.
I fa una pila d'anys, més de 10 anys.
Sí, fa molts anys. I a més ho fan molt i molt bé. Aquests cursos el que fan treballant en diferents fundacions i associacions i fan teatre doncs, amb col·lectius diversos, tipus doncs, adults que han sigut drogodependents i que estan doncs, sortint del tema, doncs, amb persones amb nens autistes, diversos grups de persones amb tipologies diverses i a través del teatre no, doncs, fan tot aquest treball i a més fan uns espectacles com de final de curs que per ells el que és molt important és que són molt exigents, o sigui, i són molt, tenen una qualitat a nivell artístic molt gran. Ella quan t'ho explica sempre diu, pel fet de que, clar, tu veus, tu tens un fill autista i fa un espectacle al final de curs, faci el que faci segurament com a família o com a espectador diràs, hòstia, quin mèrit que ve només de sortir i posar el peu a l'escenari. I ella diu, no, a part d'això...
Ella va més enllà.
Va més enllà, diu, escolta, per què no podem fer un espectacle que més a més estigui bé i que us agradi com a obra d'art? No com a, oh, que bé que ho fan. Saps què et vull dir? I en aquest sentit, doncs, també diu ella, diu que l'exigència és respecte. Exigint-los, els està respectant i els està portant doncs, al màxim, no? I en aquest sentit, doncs, ella treballa amb els seus grups de teatre. I ella sempre havia volgut fer una obra de teatre així en el circuit professional, doncs barrejant també actors amb diversitat i actors, bueno, de tota mena, no? Actors professionals i també actors amb algun tipus de discapacitat intel·lectual. I és el cas de Mare de Sucre, que és una obra que es podrà veure al Nacional del 13 al 30 de maig a la Sala Tallers i que, a més, a part de que els intèrprets, no?, doncs són diversos, el tema que parla és superinteressant perquè és la maternitat de les persones amb discapacitat intel·lectual, no? Tot aquest debat de... La protagonista de l'obra es diu Chloe, té 27 anys i vol ser mare. I una miqueta tot el que es troba, no? Totes les... Bueno, tot el debat que hi pugui haver a nivell social de dir, val, qui determina que seràs una bona mare? Per què suposem que una persona amb discapacitat no ho serà i que, en canvi, una que no en té de facto ja ho serà, potser tampoc ho serà, i una miqueta doncs, parla d'aquest tema que penso que no se'n parla massa, que crec que no fa gaire temps directament aquestes persones passaven per processos d'infertilització, no? O sigui, passaven directament per dir, es decidia que no podrien tenir-ne i ja està. I ara una mica s'ha obert aquest debat i penso que és molt interessant també per veure no, en quin punt doncs, estem i aquestes persones doncs, que puguin triar o no, o com ho gestionem, però no, qui determina que seràs un bon pare o una bona mare i què ho marca això, no?
Sí, un debat molt interessant que de tant en tant sorgeix, potser a partir d'algun cas, però que no se n'ha parlat pas prou.
Sí, i a vegades és el que diem, no? Que, o sigui, aquests debats de molts temes... Quan estan dalt de l'escenari, en un context no, de ficció, doncs a vegades és més fàcil parlar-ne, no? I a vegades és diferent no, de quan no, ens posem en una taula i ens posem seriosos i que a vegades doncs, necessitem aquest espai de la ficció per, bueno, per obrir-nos a petits calaixets mentals no, que tenim tancats i veure com els podem conduir.
Es nota que la Clàudia Sedó és psicòloga de formació.
Sí.
Plana sempre, eh?
Sí, sí, sí. I tant, i tant. I ella, ja us dic, fa anys que va darrere d'aquest projecte perquè, clar, no és senzill, estem parlant de persones que necessiten un acompanyament, un assessorament, perquè vulguis o no, ella va fer un espectacle al Lliure amb un dels seus grups d'escenaris especials i que era preciós, que es deia cinema, i era molt xulo perquè tots els actors eren dels diferents grups que ella porta. Però clar, em deia, ha sigut un procés molt bonic, però clar, per ells, imagina't, o sigui, per qualsevol persona estrenar el Teatre Lliure a Barcelona, wow, no? O sigui, clar, et puja tot i és un batibull emocional, no? I clar, per unes persones que tenen, doncs una malaltia mental, o clar, és més complex encara, tot aquest procés ha d'estar...
El batibull es multiplica, per
clar, tant. Clar, ha d'estar molt ben acompanyat, no? I en aquest sentit el TNC, doncs, va escoltar molt bé les seves necessitats i de sobte, no?, en la producció van començar a aparèixer, no?, un escenògraf, una persona de vestuari, però també... Doncs tot aquest acompanyament i aquest assessorament per poder acompanyar aquests actors i actrius a poder desenvolupar l'obra amb normalitat i gaudint-la sense que els hi, bueno, no, que els hi remogui excessivament coses, però trobo que és interessant que el Nacional aposti també per fer això, ells que tenen mitjans i que una miqueta tirin del carro.
Aviam si tant Bogumer com Mare de Sucre no són dues propostes aïllades, sinó flors que fan estiu,
sí, sí,
i mica a mica es van generalitzant.
Sí, home, segur que sí, a poquet, cada cop hi ha més experiències i... Sí, a veure si aconseguim doncs, fer dels escenaris uns espais més reals, no? Que no haguem de dir més diversos, més reals, perquè la societat és diversa. L'únic que hem de fer és posar-la allà, sobre de l'escenari.
Clara Cols, t'acomiado... Felicitant-te, perquè demà dissabte és el Dia Mundial del Teatre, no?
Sí, home, i tant.
Ens felicitem tots.
Exacte. Sí, sí, sí. I s'estan fent... Hem fet diverses accions des d'Adetka també i els teatres de proximitat, una miqueta per celebrar-ho i bueno, a veure si puguem seguir actius, que la gent en té moltíssimes ganes.
Llarga vida al teatre, que ha estat al peu del canó sempre que ha pogut i és molt i molt necessari. Ens retrobem d'aquí un mes.
Home, i tant, aquí estarem.
Adéu-siau.
Vinga, fins ara.